la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 116 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta tercera temporada. La màgia de les pel·lícules no està només en les seves imatges, sinó també en la música que l'acompanya. Són un complement perfecte. Hi ha vegades que només escoltar les primeres notes d'una banda sonora ja sabem identificar la pel·lícula. I és que en una producció cinematogràfica tot té importància. El repartiment, el guió, el vestuari, el maquillatge i també, com no, els efectes sonors i la música. Tot crea aquesta màgia que ens brinda el cinema. I és per això que, tal i com us avançàvem la setmana passada, avui acabarem de confeccionar aquell llistat de les millors bandes sonores de la història del cinema, o si més no, d'algunes d'elles. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Feia molt temps que no escoltava el tema que escoltarem a continuació i que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1963 amb partitura de Henry Mancini. M'estic referint a La Pantera Rosa. Es tracta no només de la primera d'una sèrie de pel·lícules que tenen com a protagonista l'inspector Clouseau, interpretat per Peter Sellers, sinó també de la primera incursió de Blake Edwards en la comèdia absurda en la que va arribar a convertir-se en un autèntic mestre. La producció britànica-nord-americana estava protagonitzada per David Niven, Peter Sellers, Capuchin, Robert Wagner i Claudia Cardinale. El director va pensar que podia recórrer a una animació per il·lustrar el títol i els crèdits inicials i finals de la pel·lícula. És per això que va encarregar el prestigiós animador Fritz Freleng, creador de Porky, Piolín, El Gato Silvestre o Speedy González, que creés un dibuix animat que havia de complir tres condicions: que fos graciós, mut i de color rosa. D'aquesta manera va néixer el personatge de la Pantera Rosa. L'any 1964, Henry Mancini va estar nominat a l'Oscar per aquesta partitura.
Thank you.
La missió és molt més que un guió de l'oscaritzat Robert Ball portat al cinema. La seva mateixa concepció, la posada en escena, les seves pèrdues i l'incòmode final resumeixen una de les més perfectes lliçons d'història portades al cinema. El realitzador Roland Joffé la va engendrar com si es tractés d'un part malaltís i el compositor Ennio Morricone va disposar per a ella una partitura testament. Un conflicte històric en el que es veuen implicats un grup de jesuïtes espanyols, un mercenari i traficant d'esclaus, el poble natiu guaraní, un emissari del Vaticà i un cònsol portuguès en ple segle XVIII. No fa més que reproduir el drama etern on la humanitat, la política i la religió determinen qui guanya i qui perd en el joc de la vida i la mort. L'any 1987, de les 7 nominacions amb les que la missió concorria als premis de l'Acadèmia, inclosa la banda sonora de Morricone, es va quedar només amb l'Òscar a la millor fotografia. L'Òscar a la millor pel·lícula va ser per Platoon d'Oliver Stone i Herbie Hancock, amb la seva partitura per Alrededor de la medianoche, li va arrabassar el de millor banda sonora. Per la majoria dels seguidors de John Williams, La guerra de les galàxies, Una nova esperança, és una de les obres puntera de la seva carrera, juntament amb E.T., Indiana Jones o La llista de Schindler. John Williams és en l'actualitat no només una figura de primer ordre en el món del cinema, sinó també un reputat director d'orquestra i esporàdic compositor d'obres de concert. Però en l'any 1977 la seva posició era diferent. Durant la dècada dels 60 havia fet carrera com a arranjador de música lleugera, a més d'orquestrar treballs de compositors de primera fila al cinema. Va ser gràcies al seu esforç que va aconseguir fer-se un lloc com a compositor, popularitzant la seva faceta més lleugera d'influència jazzística a comèdies romàntiques i passant a la gran orquestra al cinema de catàstrofe tan popular a la dècada dels 70. No era la primera vegada que el músic novaiorquès componia música per a una producció de ciència-ficció. A finals dels anys 60, durant la seva etapa televisiva, havia treballat en diverses sèries, Perdidos en el espacio o El túnel del tiempo.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Un dels compositors que fan doblet en aquest llistat de les millors bandes sonores de la història del cinema és Hans Zimmer. La primera aportació en aquesta selecció és l'oscaritzada banda sonora d'El Rei León. Cada vegada sorprèn menys trobar títols d'animació entre les més premiades de l'any, i bona part d'aquest fet és gràcies a la resurrecció de Disney en l'època moderna. Pel·lícules com La Sirenita o La Bella i la Bèstia van aconseguir omplir altre cop les sales de cinema i no només de públic infantil. Possiblement la més aclamada i recordada de l'època, davant de títols posteriors com Mulan o Tarzan. Bona part d'aquest prestigi es deu a la seva banda sonora, amb la primera col·laboració d'Elton John com a responsable de les cançons incloses a la pel·lícula i la primera aparició en un títol de Disney de Hans Zimmer, un dels reis actuals de la música per a cinema. El resultat van ser 3 nominacions i 2 Òscar, com a millor pel·lícula, banda sonora i cançó original per Can You Feel the Love Tonight?
Sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you it is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Tal i com us deia, l'alemany Zimmer repeteix a la nostra llista, en aquesta ocasió per la banda sonora de Gladiator. Es tracta d'una banda sonora on trobem diversos moments d'una intensitat i potència èpiques que contrasten enormement amb altres moments més suaus, tranquils i melancòlics, sobretot aquells on escoltem l'espectacular veu de l'australiana Lisa Gerrard, entonant frases que barregen paraules en hebreu, gaèlic o llatí. Una combinació perfecta que ens transporta a la brutal època romana on transcorre la història, on les multitudinàries batalles cos a cos, les salvatges lluites dels gladiadors en circs abarrotats de públic i els alçaments d'esclaus es succeeixen entre intrigues de palau i moments de calma carregats de dolorosos records per l'inoblidable protagonista, Máximo Décimo Meridio, el que dóna vida Russell Crowe. 17 temes musicals i entre ells el que escoltarem a continuació, Now We Are Free. Seguint les passes de la seva primera gran producció, El puente sobre el río Kwai, David Lean va decidir entrar de ple en la preparació de superproduccions molt costoses. En aquest sentit, poques pel·lícules són tan majestuoses o fascinants com Lawrence d'Aràbia. 5 anys després del seu anterior projecte i amb una durada de gairebé 4 hores, la pel·lícula està plena d'imatges inoblidables, una meravellosa col·lecció de moments memorables i una espectacular interpretació que va convertir en estrella a Peter O'Toole. La qualitat de la partitura de Jarre no pot negar-se. La seva música és tan essencial per l'èxit de la pel·lícula com la pròpia direcció de Lean. La magnífica fotografia de Freddie Young i l'extraordinària interpretació d'O'Toole. Gairebé podem sentir la calor del desert emanant de la cítara, les ones Martenot i les brillants notes de les cordes. Però sobretot és la força d'aquest famós tema principal en el que s'eleva a través de la sorra del desert i ens arrossega amb ell. 10 nominacions per la pel·lícula i 7 Òscar, entre ells el de millor banda sonora per Maurice Jarre.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El Señor de los Anillos, La comunidad del anillo, és una pel·lícula d'aventures i fantasia de l'any 2001, dirigida per Peter Jackson i basada en el primer volum del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien, primera entrega de la trilogia cinematogràfica a la que van seguir Les dos torres i El retorno del rei. Ambientada a la Terra Mitjana, explica la història del senyor fosc, Sauron, que està buscant l'anell únic, que ha acabat en poder del hòbit Frodo Bolsón. El destí de la Terra Mitjana està en joc mentre Frodo i 8 companys que formen la Companyia de l'Anell comencen un llarg i perillós viatge cap a la muntanya del destí, a la Terra de Mordor, que és l'únic lloc on l'anell pot ser destruït. Quan van encarregar la partitura de la trilogia a Howard Shore, molts van lamentar que l'encàrrec no fos per John Williams o Hans Zimmer, però l'inqüestionable treball del canadenc va ser la resposta perfecta a l'escepticisme. I és que pocs coneixien el músic més enllà dels seus obscurs i elaborats treballs pel seu compatriota David Cronenberg. El resultat és que les partitures de la trilogia són, simplement, una de les millors bandes sonores de la història moderna del cinema, sense cap tipus de discussió, més enllà dels gustos personals. El compositor grec Vangelis va aconseguir l'any 1981 l'Oscar a la millor banda sonora original gràcies al seu treball a Carros de Fuego. No obstant això, el cim de la seva carrera en el món del cinema no va arribar fins l'any següent, quan va signar la fabulosa banda sonora de Blade Runner, una peça que va traslladar el futur a l'inici de la dècada dels 80 amb una hipnòtica selecció on l'essència musical del cinema negre va ser readaptada al peculiar so dels sintetitzadors. Malgrat la bona acollida per part del públic i la crítica, El llançament de la gravació original es va retardar durant més d'una dècada degut a la negació del músic per publicar-la després d'unes desavinences amb el director de la producció, Ridley Scott. L'any 1982 es va publicar un primer llançament que no era més que una adaptació orquestral interpretada per la New American Orchestra. Alguns temes originals apareixien per primera vegada l'any 1989 amb el recopilatori Temps, però no seria fins l'any 1992 quan una gran quantitat de música del film començaria a llançar-se comercialment. Finalment, la banda sonora original de Blade Runner es va publicar el mes de juny de 1994, 12 anys després de l'estrena de la pel·lícula. La llista de Schindler és un dels projectes més personals de Spielberg, amb una història veritablement dura i poderosa. Una vegada més, el director va comptar amb John Williams per fer-se càrrec de la banda sonora de la pel·lícula, així que era d'esperar un resultat meravellós. Tot i això, segurament va superar totes les expectatives amb una de les partitures més emocionants i descoratjadores de la dècada. Williams explica que quan Spielberg li va ensenyar el primer muntatge de la pel·lícula, va necessitar estar uns minuts sol per poder refer-se i agafar forces davant el que havia vist. Fins i tot el músic li va dir a Spielberg que li faria falta un compositor millor que ell. La resposta del director va ser que possiblement fos així, però que estaven tots morts. Malgrat aquesta meravellosa floreta del director, és difícil ara mateix imaginar-se la llista de Schindler sense l'excepcional música de Williams. El poder i la potència de la música del compositor és absolutament increïble. Bona part d'aquest poder el té la meravellosa interpretació de les melodies de violí que realitza Itzhak Perlman. Quan el jove Francis Ford Coppola es va embarcar en l'adaptació del best-seller de Mario Puzo, El Padrino, ningú s'esperava que arribaria on ho va fer. I si no, que li diguin a la Paramount, que va intentar en diverses ocasions acomiadar el director, argumentant tota classe de problemes en la producció. Però un cop finalitzada, els comentaris van ser tan afalagadors que la pròpia productora va tancar la realització de la segona part, fins i tot abans de l'estrena de la primera. Són molts els elements que han convertit a El Padrino en una autèntica llegenda, des de l'obscura fotografia de Gordon Willis, passant per la gran figura i llegenda que representava Marlon Brando, el descobriment d'Al Pacino i James Caan. L'anecdotari de les pel·lícules de la saga donen per escriure molts llibres i, curiosament, la seva banda sonora i compositor estan en bona part d'elles. Probablement el compositor Nino Rota no va ser escollit pel seu gran prestigi internacional i pel seu treball amb Federico Fellini, sinó per l'interès en reflectir de la manera més realista possible l'herència italiana als Estats Units. Que millor per això que escollir a un compositor italià que permetés reflectir aquesta tradició i to. El resultat és que el seu tema principal i el seu tema d'amor són dos d'aquestes peces de la música del cinema que tenim gravades a la ment quan escoltem els seus primers compassos. Existeix millor forma d'acabar la llanterna màgica d'avui? Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.